Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Bon dia, bon divendres i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest 30 de maig de 2025. Des de Ràdio Vilafranca, en nom de tot l'equip, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Són 3 hores de ràdio que compartim diàriament, també aquest divendres, en el qual acomiadarem aquest mes de maig, justament amb aquesta primera onada de calor, amb aquesta calorada que avui es farà notar i de valent. Però d'això se n'ocupa, és negociat, del Marc Paredes, que ens farà la meteo d'aquí uns minuts. És divendres i obrirem amb la previsió del temps i tot seguit els esports, una prèvia del més destacat del cap de setmana en clau penedesenca i l'entrevista. Avui ens acompanyen Cristian Arjona, Xavi Gras i Edgar Moreno de la Unió Esportiva Sant Sadurní, els quals volem felicitar per aquest ascens a Tercera Catalana. A 2:15, parada i fonda, els serveis informatius entren a l'estudi per explicar-nos com es lleva aquest matí de divendres 30 de maig a les nostres comarques. És el primer flash informatiu d'avui. A continuació d'aquest segon flash, d'aquest repàs a l'actualitat, roda d'alcaldes. Avui ens acompanya Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Anem al Baix Penedès. El Penedès tindrà un nou festival que porta per nom Solus. A les 10:06 us l'expliquem a l'entrevista amb la regidora de Cultura sadurninenca, Marta Castellví, i també recollint la veu dels protagonistes. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens acostaran en 5 minuts al més destacat d'aquesta hora. Darrere d'aquest segon flash, el món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Comentarem algunes sentències destacades que sentaran jurisprudència i parlarem una vegada més d'aquesta reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Ara sembla que Yolanda Díaz ha estat disposada a suavitzar aquesta retallada pensant sobretot en les petites i mitjanes empreses perquè la llei prosperi, perquè porta encallada temps i temps. El Miquel Rosso ens ho explica a partir de 2:15. A les 11:06 traurem la catifa vermella, la de gala, la de les grans ocasions, per rebre el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, perquè avui toca fer balanç del Festival de Canes i comentar el palmarès. I, tot seguit, repàs a la cartellera, destaquem les estrenes d'aquest cap de setmana. A 2:15, última cita amb l'actualitat a l'Alt i Baix Penedesenca. Darrers 5 minuts per actualitzar-nos el flash. I aquest divendres acabarem amb un parell de recomanacions culturals. D'una banda, aquest diumenge hi ha una visita programada per resseguir la petjada de la Roma clàssica a Olèrdola. El Josep Anton Pérez de Tríada ens en farà 5 cèntims. I de l'altra, us recomanem que no us perdeu la nit de l'artesania, que tindrà lloc a Vilafranca el proper divendres 6 de juny per tancar la temporada dels mercats artesans de brocanters i pintors. amb l'Àngel Saumell i l'Alba Olivella del col·lectiu d'artesans brocanters i pintors del Penedès, us en farem 5 cèntims.
El temps.
Som fans de la meteo, de la previsió meteorològica, però encara en som més els divendres, quan arriba el cap de setmana. Marc Paredes, avui tens molta claca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest divendres amb calor. Aquesta és la paraula. Malgrat a primera hora les temperatures doncs sí que són passables, suportables, la veritat és que fa calor per aquesta hora en la que ens trobem. I atenció, perquè de cara a les immediates hores, per tant, de cara al matí i a la tarda, les temperatures tornaran a pujar arreu del Penedès, fins i tot encara més que ahir. Si ahir ja vam assolir els 30 graus de temperatura a bona part de la comarca, avui doncs també àmpliament els assolirem i fins i tot doncs una miqueta més. No descartem que puguem arribar a aquests 31-32 graus de temperatura. Això són valors doncs pràcticament de ple estiu. I a la costa, en canvi, doncs sí que podrien quedar una miqueta més frenades a causa de la marinada que doncs de forma puntual també bufa i això fa que les temperatures no baixin tant. I tot això amb un ambient molt assolellat, dia radiant, demà dissabte es mantindrà aquesta mateixa tendència, sol, temperatures molt altes, demà fins i tot a primera hora pujaran més les mínimes. Veurem si tenim alguna nit tropical, difícilment, encara és molt aviat, però ho anirem seguint, i també pocs canvis, sol, ressol, potser demà a la tarda cap a la façana més costanera podrien aparèixer algunes boirines i per tant doncs les temperatures baixar lleugerament allà on apareguin, però en qualsevol cas la situació serà d'absoluta estabilitat i a partir de diumenge també probablement amb més núvols i les temperatures que de forma lenta i progressiva tendiran a baixar però encara es mantindran molt altes pel que tocaria. I a partir d'inicis de la setmana vinent haurem d'estar pendents perquè potser a partir de dilluns, dimarts tenim algun canvi amb algun unes pluges, plogims, que tot plegat doncs faran refrescar una miqueta més l'ambient, però encara mantindrem aquestes temperatures força altes per la mitjana. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Els divendres no serien el mateix sense el nostre tàndem d'imperdibles, el temps, que ens ha apropat el Marc Paredes, i els esports, un espai que setmana rere setmana dediquem a apropar-vos als partits més destacats del cap de setmana, sempre en clau Penedès, a banda d'una entrevista. Una conversa que avui dediquem al futbol amb diversos integrants del sènior masculí de la Unió Esportiva Sant Sadurní, que fa uns dies es va proclamar campió de Lliga i, per tant, la temporada vinent jugarà a Tercera Catalana. Tot això ens ho explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs arrenquem ja els esports i ho fem en aquesta recta final de les temporades esportives en play-offs. El primer d'ells, el del futbol, i és que el Vilafranca, després d'acabar la temporada en la sisena posició de la taula de la Lliga Elite, disputarà durant les properes setmanes el play-off d'ascens. Ho farà contra el tercer classificat, l'Atlètic Sant Just, en una eliminatòria que arrenca demà mateix a les 4 i 5 de la tarda al Municipal Vilafranquí. I ja en hoquei patins, el Calafell, que dimarts va aconseguir la classificació per a les semifinals dels play-off pel títol de Lliga davant l'Igualada en el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, encara un cap de setmana de màxima exigència amb doble enfrontament davant del líder, un Barça que com a cap de sèrie s'estrena a casa. Serà avui mateix a 8:45 del vespre quan arrenqui aquesta semifinal al Palau Blaugrana, on també jugarà la segona jornada, la de diumenge, a les 12 del migdia. L'eliminatòria, al millor de 5 partits, es traslladarà la setmana que ve al Joan Ortoll de Calafell. Serà el 6 de juny. Si fes falta un quart partit, també seria a Calafell, en aquest cas el 8 de juny, i en cas necessari, el cinquè i definitiu partit es disputaria el dia 10 al Palau. L'altra semifinal l'assignaran Liceo i Reus i arrencarà avui mateix a 8:45 del vespre a Riazor, on també es jugarà el partit de diumenge, en aquest cas a 1:45 del migdia. Mateixes dates per a la resta de partits de la sèrie. El 6 i 8 de juny a Reus i, si fos el cas, el 10 de nou a Riazor. Pel que fa al play-off pel 9è i 10è lloc de l'Hockey Lliga, serà diumenge a les 12 del migdia quan s'acabarà de decidir tot en el tercer i definitiu partit entre Caldes i Voltregà. Diumenge també jugarà el tercer partit dels play-out. Serà a les 4 i 10 i Sant Just i el Picat miraran de lliurar-se del descens. Mentre que demà a les 7 de la tarda arrenca el play-off descens a l'Hockey Lliga entre Manlleu i Cerdanyola a Manlleu. Avui, en l'entrevista esportiva de la jornada, ens acompanyen tres dels integrants del sènior masculí de la Unió Esportiva que fa uns dies van assolir l'ascens a tercera catalana. Cristian Arjona, Xavi Gras, Edgar Moreno, molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ara ho dèiem, fa uns dies aconseguíeu aquest ascens directe i una miqueta, ara que ja han passat uns dies que heu paït aquest dia D, aquesta cita, com ho vau viure? Perquè des de fora, des dels que ho vam viure des de fora, va ser una diada per recordar.
Bueno, doncs, la veritat que no tan nerviós com podíem esperar, no? Al final, estava més nerviós quasi el dia anterior, quan jugava l'altre equip, que no depenia de nosaltres, que el dia del nostre partit, perquè, veia la gent que tenia les coses molt clares i sabia que si ells fallaven, nosaltres no ho faríem. I així va ser. Va ser pràcticament el millor partit de la temporada.
Dissabte, ara ho deies, no? Dissabte sonava la campana i fèieu aquesta crida perquè s'omplís la triola i la gent de Sant Sadurní, la veritat és que no va fallar.
Sí, la veritat és que, home, agrair a tothom que va venir, a familiars de jugadors, de cos tècnic, gent del poble que sempre ha vingut i ara amb les grades ja acabades, doncs feia goig. Nosaltres que estàvem, tant l'Ecker com jo, de cara a la grada, que en podíem estar una mica més pendents d'això, que no del partit com els jugadors, com el Xavi, per exemple, doncs vam veure la triola plena a vessar i va ser un goig, la veritat.
Xavi, campions de Lliga i, a més, ara ho deies, no? De quina manera?
Sí, bueno, perquè al final, a falta d'un mes d'acabar la competició, vèiem que no érem ni segons, vull dir, el primer ens treia 6 punts i a part teníem les Roquetes, que estava per sobre, i s'havien de donar les últimes 3 jornades, doncs, 3 o 4 resultats perquè nosaltres poguéssim ser campions, a part de nosaltres guanyar-ho tot. I, bueno, a mesura que anaven passant les setmanes i veien que s'anaven donant els resultats, doncs, cada cop més confiança, fins que al final... A l'última jornada, doncs, els Monjos no va guanyar Puigalba i quan ja va dependre de nosaltres, doncs, sí que amb els nervis, evidentment, de poder guanyar una lliga, però si depèn de mi, la veritat, o del meu equip en aquest cas, la veritat que més tranquil que si depèn d'algú altre.
De fet, la sort, de vegades, també és un jugador més, no?
Jo crec que sí. Al final, hem tingut una temporada molt complicada i hem tingut la sort necessària quan més l'hem necessitat. Vull dir, aquest punt de sort que no hem tingut a principi de temporada o alguns partits que se'ns han escapat per detalls, quan més hem necessitat aquesta sort, l'hem tingut al costat i l'hem sabut aprofitar.
Aquesta sort que potser no vau tenir l'any passat, recordem els play-offs de l'any passat, perquè ho vau tenir a tocar, us vau quedar una miqueta allà amb la mel als llavis.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, jo crec que vam... Com diem nosaltres, vam pecar una mica de perdillos perquè va ser la primera vegada que ho fèiem des de fa, no sé si feia 13 anys, que no es feia cap promoció. I jo crec que nosaltres ens vam sobreexcitar, ens vam posar nervis a nosaltres mateixos i això va jugar una mica a la nostra contra, penso jo.
Sí, també aquella promoció vam arribar a final temporada una mica justos d'efectius, de físic,
molt,
de tot.
Molt carregats.
Sí, va ser com
sancions,
un final...
També.
Sancions, va ser sí. Com un final una mica dur. I, bueno, es va competir, però no va haver poder aquella sort que et falta el futbol, que la necessites, doncs no va estar de cara.
Ara ho dèiem, 18 anys feia que el sènior de la Unió Esportiva Masculí no guanyava la Lliga.
Sí, bueno, l'última vegada que el sènior va guanyar la Lliga jo tenia 3 anys o 4, vull dir, no...
No
ho recordo.
Sí, sí.
Però bueno, jo des de... vaig començar amb 5 anys al club i pràcticament he estat aquí tota la vida, menys un parell d'anys, i sempre he vist el sènior com... està per baix a la classificació, vull dir, no... no competir pràcticament. I bueno, ja està bé el projecte aquest que s'ha fet aquests 2 anys, tant l'any passat que no es va poder assolir l'ascens com aquest any, doncs veure que aquest poble té ganes de futbol i que es pot competir bé si es munta bé tot.
Ara parlaves del poble que té ganes de futbol. Històricament, Sant Sadurní sempre ha sigut un municipi molt d'hoquei patins. Està bé, no?, també posar el futbol sobre la taula i de la manera que es posa, perquè al final la Unió Esportiva, amb número de jugadors, contribueix moltíssim a posicionar el futbol dins el panorama esportiu, no?
Sí, sí, i tant. Des de la base, ara s'està fent una feina molt bona. Nosaltres, que parlem molt amb el Toni, que s'encarrega una mica d'això, doncs cada vegada ens ho diu, que cada vegada hi ha més nens, cada vegada es vol apuntar més gent, i mira, això es reflexa doncs, també en les categories d'infantil, de juvenil, i això arriba també doncs, fins al sènior, que, bueno, el que deia el Xavi, fa un parell d'anys vam aconseguir que vingués gent del poble de tota la vida, que estaven jugant a altres equips, altres categories més altes, com és el cas de l'Eric, com és el cas del Marc, com és el cas d'altres jugadors, el Gabri, que ha vingut aquest any, per exemple. Són tots aquí de Sant Sadurní de tota la vida, s'han format aquí a l'escola i, bueno, vam aconseguir que vinguessin a fer coses importants amb l'equip del seu poble.
Per sort va anar bé. I al final, sí, sí. També aquest any, doncs, a l'hora de cridar gent, doncs, enganxa una mica que hi hagi bon caliu, que competeixis, perquè al final si has de venir a Sant Sadurní per estar deixat de la mà de Déu com aquell qui diu, doncs la gent tampoc no té ganes de venir.
Xavi, com heu viscut la temporada com a equip i tu com a jugador, com l'has viscut?
Bé, al final són dinàmiques, no? Vam arrencar la Lliga molt forts, vam començar a guanyar els primers 6-7 partits i, bueno, sobretot a final d'any, abans de Nadal, vam tenir dos partits d'una mala ratxa que va fer perdre posicions i a principi d'aquest any també hem perdut 3 o 4 partits tontos que no hauríem d'haver perdut, potser. I, bueno, al final, com tot, és sobreposar-se. I els últims... si hi havia alguna opció de guanyar la Lliga, no podíem fallar més. I els últims 7 partits, doncs, els hem tret com els havíem de treure, no? O sigui, l'única opció per guanyar la Lliga era no fallar i així ha sigut.
Cristian, Edgar, vosaltres com l'heu viscut?
Nosaltres, una mica així com més enfora, doncs jo personalment l'he viscut amb molt de neguit i també una mica d'esperança. Jo no sé per què, però quan vam passar aquesta mala ratxa que vam perdre punts i ens venien els rivals així més forts, no sé, va haver-hi algú dins meu i també, jo suposo que també dins de l'Edgar i dins de l'entrenador, del Gerard, del Bombi, que ho parlàvem i vam dir, jo crec que si els partits aquests que venen ara, que eren els que jugàvem contra els Monjos, que anava primer, les Roquetes que anava segon, el Puigalba que també apretava molt, si aquests els trèiem, es donaria el que s'ha donat ara. I, bueno, vam poder treure i amb solvència, crec jo, aquests partits.
Jo, una mica al contrari del Cristian, poder... jo ho veia... Després de Nadal, que vam perdre aquells partits i vam agafar la mala ratxa, vaig pensar, uf, ja se'ns farà llarg, això. Però, a poc, sí que veia que podíem estar dalt, que podíem... Vull dir, és el que deia el Xavi, són dinàmiques, no? I anàvem guanyant partits i pensava, ostres, doncs, que al final podem arribar. Però jo, tan clar com el Cristian, no ho veia. Fins l'últim moment no ho tenia clar. De fet, les últimes jornades, jo pensava ja en el playoff que una altra cosa. Inclús me vaig apuntar a l'agenda del mòbil, els caps de setmana possibles que podríem jugar. Però, bueno, al final l'alegria és millor, perquè quan t'espera una cosa i no ho és, doncs endavant.
Un playoff que va començar el cap de setmana passat. No hi sou, però sí que hi ha pobles veïns, no? Aquests equips que comentaves ara, i són tots en aquests playoffs. Els hi toca jugar-s'ho, aquesta carta dels playoffs. I ara el que comentàveu, no? Al final, al llarg d'una temporada hi ha moltes fluctuacions. Hi ha moments millors, moments pitjors, moments en què ho veus tot negre, tot blanc, o moments en què és gris.
Bueno, doncs sí, al final doncs hem tenir aquella època que vam anar al camp de l'Atlètic Vilanova, al camp de la Granada, que són equips que al final doncs no t'haurien de guanyar pel que diu la classificació, però és que ja dins del camp doncs semblava que no sortien les coses. Arribaves, no marcaves, et feien gols estranys que semblava que no poguessin ser, i al final quan entres en una dinàmica d'aquestes és molt difícil sortir-ne, però bueno, hem sigut capaços d'aixecar-nos i tirar endavant, com he dit, tots els partits. Bueno, vam tenir els partits aquests importants, mm-hmm. que els vam treure tots, i del que quedava de temporada no podíem fallar amb cap equip més de mitja taula si volíem competir la Lliga.
Xavi, i ara què toca? Continueu entrenant? Agafeu vacances? Com teniu l'agenda?
Bueno, ara toca la Copa Ràdio Vilafranca, no? Que comença mm-hmm. la setmana vinent, i per què no guanyar-la? No la guanyem mai, sense dormir.
De moment, aquesta setmana passada els vam donar descans, que hi va bé també, cosa de desconnectar i tot. I a diferència de l'any passat, que justament vam acabar la promoció i la setmana següent vam començar la Copa Ràdio Vilafranca, no venia de gust perquè el cop era de ser fort. En canvi, aquest any doncs sí que tot es va d'una altra manera, no? Ara aquesta setmana entrenem una altra vegada, ho prepararem bé i amb tota la il·lusió del món, a competir-la.
Són les dinàmiques.
Sí, 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 evidentment.
Estem en una bona dinàmica, hem acabat campions i, bueno, volem anar per la Copa, no?
Sí, sí. Mm-hmm.
Al final, quan tens aquesta motivació, no, d'acabar campió de Lliga, que es faci una miqueta més llarga la temporada, doncs es mira amb uns altres ulls, no? Segurament.
Sí, bueno, i això que hem dit, ara la Copa, doncs intentarem arribar al màxim de lluny possible i, bueno, la veritat que no, que de tots els equips que participen, a mi no, personalment, no em fa por cap, vull dir, anirem a pel que sigui i a guanyar-los.
És un bon missatge, eh? Abans d'acomiadar-nos, no sé si ens hem deixat alguna coseta, si us agradaria apuntar alguna cosa més, posar alguna cosa més sobre la taula.
No, bueno, simplement això. Agrair a tothom els que ens han seguit durant aquesta temporada i, bueno, que ens acabin de seguir també els partits de la Copa. Intentarem arribar el més lluny possible, com diu el Xavi. I ja està. I, bueno, moltes gràcies.
I que l'any que ve els esperem, que la categoria és diferent i necessitem la gent que ens vingui a animar.
Aquests nous reptes. Copa Ràdio Vilafranca del 7 de juny al 21 de juny. Aquestes setmanes és quan es disputarà, quan vosaltres hi sereu. Cristian, Xavi, Edgar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé la Copa i fins la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Farem camí cap a 9:15 i cap al flash informatiu amb els Blue Monkeys, que la setmana vinent seran al Penedès, convidats pel festival Músic Veu, i escoltem aquest Digging Your Sin. I just got your message, baby. It's a sight to see you fade away. Well, this is feeling. Get your breath and be buried. He'll get you in the end. It's God's revenge. Should come clean, but I prefer to deceive.
Every day I walk alone, yeah, and pray that God won't see me.
I know it's wrong. I know it's wrong. Tell me why is it I'm digging your sin? I know. Bon dia, ara són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Els treballadors de Freixenet porten les protestes contra l'ERO al Parlament de Catalunya. Avui arrenca el quart dia de vaga contra l'expedient de regulació de l'ocupació de Freixenet i ho fa l'endemà que uns 200 treballadors es concentressin davant el Parlament per protestar contra els 180 acomiadaments previstos per la direcció de l'empresa i reclamar el suport explícit dels diputats. Durant la seva compareixença davant la Comissió de Treball, el president del comitè d'empresa, Antonio Domínguez, ha tornat a acusar la direcció de la companyia de fer terrorisme empresarial, volent acomiadar el 24% dels treballadors i prioritzant els menors de 50 anys. També ha reiterat que la proposta de recol·locar treballadors a les plantes del grup a Itàlia i Alemanya és una provocació. Els treballadors de Freixenet s'han concentrat a les portes del Parlament des de les 2 de la tarda, carregats de ceps i amb un taüt ple de caixes de cava, han entonat càntics contra la direcció de l'empresa i l'ERO presentat, que afecta, com dèiem, més d'un 20% de la plantilla. Avui està prevista la 6a reunió entre la direcció de Freixenet i els representants dels treballadors. De moment, i vist l'estat de les negociacions, la vaga, que estava previst que acabés avui, s'allargarà fins al 4 de juny. El sector de la construcció reivindica l'aprenentatge dels oficis i lamenta la manca de relleu generacional. És una realitat que cada cop menys joves es decanten per aprendre un ofici. Així ho afirmen les empreses del sector, que es troben amb una gran manca de treballadors. Per aquest motiu, també l'Ajuntament de Vilafranca està treballant per recuperar en els propers mesos una escola d'oficis. La fusteria Carol Serra, a Vilafranca, porta 18 anys oferint els seus serveis i des de fa un temps estan notant una mancança de gent jove amb ganes d'aprendre un ofici. El mateix els hi passa a l'empresa d'instal·lacions energètiques Instatec. Això suposa que no puguin assumir totes les feines que els arriben. Amb el doble objectiu que les persones que estiguin a l'atur puguin inserir-se al món laboral i les empreses del gremi de la construcció disposin de personal qualificat, l'Ajuntament de Vilafranca està treballant en un projecte que vol ser la recuperació de l'escola d'oficis que hi havia hagut fa un temps al municipi. Herbes Remeieres, Salut i Patrimoni es reuneixen aquest diumenge al Remeiart de Santa Margarida i els Monjos. Aquest diumenge el Castell de Penyafort acollirà una nova edició de la Fira Remeiart, una cita que torna a reunir a mans de les Herbes Remeieres, la Salut Natural i el Patrimoni en un entorn únic. La fira tindrà lloc des de les 10 del matí fins a 8:45 del vespre, amb activitats que començaran a partir de les 9 i s'estendran fins ben entrat al vespre. Les activitats començaran amb rutes de reconeixement de plantes medicinals i comestibles i caminades pel Parc del Foix. Al llarg del dia, el públic podrà participar en tallers de fitocosmètica, meditació, creació de productes naturals i assistir a xerrades sobre alimentació, permacultura o salut femenina. També hi haurà espais dedicats a la infància amb tallers i espectacles a l'espai Remeiart Infantil. Els tallers del Remeiart tenen un cost simbòlic d'un euro i cal fer inscripció prèvia al punt d'informació de la fira. La fira habilitarà un trenet per pujar al Castell de Penyafort des de la zona d'aparcament, tot i que es recomana també de fer el trajecte per un camí saludable entre vinyes. A la fira hi haurà espais de zona gastronòmica i àrees de pícnic. I acabem explicant-vos que el Centre de Negocis de Cunit i Factory estrena nou web. La Regidoria de Promoció Econòmica i Empresa de l'Ajuntament de Cunit estrena el nou web del Centre de Negocis i Factory amb l'objectiu de posar en valor les iniciatives empresarials promogudes per persones emprenedores del territori més proper. El Centre de Negocis es configura com un espai dissenyat per fomentar la innovació, la col·laboració, el creixement professional, un espai amable on les persones interessades trobaran 24 espais de cotreball, 3 despatxos, sala de reunions salons i espais per videoconferències a preus molt competitius. Situat a l'Avinguda Tarragona 149-151, iFactory és molt més que un espai de coworking. És una plataforma que connecta talent, impulsa projectes i genera oportunitats. Ofereix un entorn modern, flexible i equipat amb les últimes tecnologies per professionals independents, empreses emergents i persones emprenedores que busquen un espai on desenvolupar les seves idees.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Cada 15 dies mantenim una conversa amb alcaldes de les nostres comarques. Avui anem fins al Baix Penedès, concretament al municipi de Santa Oliva. Així que marxem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, aquí tenim a l'estudi de Domenys Ràdio a l'alcalde de Santa Oliva, el Cristian Martínez. Molt bon dia, Cristian.
Molt bon dia, Lourdes.
Com estàs? Primer
de
tot.
Bé. Un plaer estar aquí amb tu, novament.
Escolta, anem a fer una mica de valoració d'aquests 2 anys de mandat. Com ha estat? Se t'ha passat volant, m'imagino.
Doncs sí, la veritat és que ja estem a l'equador del mandat i s'ha passat molt ràpid. Han sigut uns 24 mesos intensos de treball i la veritat és que sí que, com hem comentat abans de l'inici d'aquesta entrevista, han passat molt ràpid i ja estem, com hem dit, a l'equador d'aquest mandat. Sí.
T'estrenaves com a alcalde, fem una mica de memòria als nostres oients. Era el que t'imaginaves quan estaves a l'oposició, millor o pitjor? I després entrem en matèria.
Bé, jo porto a la política municipal com a regidor de l'Ajuntament de Santa Oliva des del 2011, o sigui, ja fa uns quants anys, però sí que és veritat que canvia molt, no?, de ser regidor a govern o a l'oposició i a ser alcalde, no?, en aquest cas. Ni pitjor ni millor. O sigui, hi ha coses que tu t'imagines que potser seran més fàcils, no?, de poder realitzar i després arribes i, ja... No, la meva experiència prèvia com a regidor ja em feia veure, no?, això de que hi ha coses que no, que costen més del que prèviament pot semblar, però sí que és veritat que quan arribes a l'alcaldia ho acabes de corroborar i hi ha molta feina, no?, que potser quan ets regidor no acabes, no?, aquesta la gent, no?, que vol parlar amb l'alcalde moltes vegades i llavors quan estàs a l'alcaldia t'ho trobes i intentem fer el millor possible i en això estem, a veure aquests 2 anys que queden de mandat, no? Però en balanç, no?, estic molt content d'aquests 2 anys com a alcalde de Santa Oliva.
Abans fora de micros parlàvem, no?, d'això. El problema de l'administració pública és la pròpia administració pública?
Doncs en bona part sí, perquè jo crec que, que els procediments a l'administració pública per totes les administracions són iguals i potser, sobretot per les administracions petites, és una càrrega de feina i és un procediments farragosos que potser l'administració pública de menor tamany, com en el cas de Santa Oliva, jo crec que haurien de ser d'una manera més simples. I tant per la ciutadania, no?, per la facilitat, perquè a vegades es perden amb tants procediments i tantes coses que els hi demanem que a vegades no ho entenen. I nosaltres mateixos a vegades tampoc ho entenem, com allarguem tant i com demanem tantes coses quan hauria de ser més simple. I després, des de dins de l'administració, volem, no?, el que parlàvem abans, projectes que dius que portem 2 anys de mandat i encara no els hem pogut realitzar, quan semblava que seria una cosa més senzilla, no? I els procediments es perden amb els temps i ara necessites un informe de no sé on i has d'esperar i necessites l'informe d'un altre lloc i llavors, com tu dius, jo crec que una mica l'administració és el seu mateix, la pròpia administració és el problema més gran que té l'administració pública ara mateix.
Parlant de problemes de l'administració pública, parlarem de l'escola La Parellada. Sí. Un projecte que fa anys, diria jo, que la Generalitat va aprovar, però que encara no heu vist la llum.
Sí, l'ampliació de l'escola La Parellada, bueno, la reivindicació fa més de 20 anys que existeix, i l'any 2018 el conseller Bargalló, que era aleshores el conseller d'Educació, va venir a Sant Oliva i va informar, no, de que va anunciar que la Generalitat autoritzava, no, aquesta ampliació de l'escola La Parellada. Avui, a l'any 2025, encara no s'ha materialitzat, fins i tot el projecte no està aprovat encara. Hem tingut diverses, bueno, tant l'anterior equip de govern com aquest govern actual, hem tingut diferents requeriments sobre el projecte. Jo, quan vaig entrar a l'alcaldia, vaig intentar, no, com l'anterior,
no,
equip de govern, no, que tots, o sigui, tots els equips de govern que hi ha hagut, tant l'anterior com aquest, hem intentat accelerar al màxim. I el passat mes de gener vaig tenir una reunió amb el director de l'escola, i jo vam anar amb la consellera d'Educació per fer-li, no, bueno, aquesta reivindicació de, bueno, que l'escola ja han passat més de 5 anys des de que es va anunciar i no la veiem, no? I és una necessitat, perquè els nostres alumnes porten més de 20 anys amb barracons en algunes classes. I bueno, des de la conselleria ens van dir que bueno, els vaig també comentar això dels requeriments diferents del projecte, que ho fessin tot amunt, i si hi havia més requeriments que fer, sisplau, que ho miressin tot i ens diguessin, doncs, que realment el que faltava, perquè això s'estava allargant molt, no? I després, per altra banda, la denda econòmica, perquè, clar, els preus han pujat i la denda que tenim actualment parla de 1.250.000 euros i la denda és, bueno,
una mica més
alta. S'haurà de ser més elevada. I, per tant, això també s'haurà d'acabar de parlar amb el Departament d'Educació bueno, perquè han d'assumir més part d'aquesta despesa. Llavors, bueno, la conselleria ens ha anat dient, no, algun pas més que s'ha anat fent, i el passat 14 d'abril va venir el president Illa a Sant Oliva i també va ser una de les reivindicacions que li vaig exposar, la necessitat urgent de que aquesta ampliació es materialitzi. O sigui que estem esperant a veure...
Clar, han passat 7 anys des que va venir el Bargalló.
Sí,
no?
Sí.
Clar, han anat canviant els governs, però vosaltres seguiu igual.
Sí, nosaltres tenim una necessitat des de fa més de 20 anys i aquesta necessitat continua existint i és urgent que es materialitzi aquesta ampliació.
Veieu llum o no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que aviat, per les últimes notícies que m'han fet arribar, jo crec que aviat podrem arribar ja a veure la llum final al túnel.
I no és un camió, no, el que ve? Perdona per la curit, però és que
no, però...
a vegades costa d'entendre.
Sí, la veritat és que sí. I ens costa d'entendre a nosaltres com a administració, doncs, les famílies i professorat encara més, no? Perquè, clar, veuen que no és lo normal que en 7 anys no s'hagi encara construït, no? I s'hagi finalitzat les obres. I encara, fins i tot, no tenim ni el projecte aprovat. Per tant, és difícil d'entendre.
Déu-n'hi-do. Anem a temes menys farragosos, no? Que no depenen tant de la Generalitat, sinó, en aquest cas, doncs, heu estat fent millores també a l'escola. Que sí. Vau aprofitar la Setmana Santa per fer-ne millores, que en teoria no sé si us tocaria a vosaltres o
bueno,
no.
Aquí hi ha una mica, no, de discrepància, però al final són els nens i nenes de Sant Oliva i, per tant, com a ajuntament, fem totes les, bueno, totes les millores que calgui, doncs les assumim i ja està. I en aquest cas s'han fet bueno, les obres de millora, algunes millores internes, després s'han fet els treballs de pintura, que la façana feia molts anys que no s'havia pintat i estava força deteriorada, i també unes coses del sostre, unes plaques que hi ha als patis interiors, com si diguéssim, i estaven malmeses i llavors s'han posat noves. També algunes valles que estaven deteriorades s'han substituït, i bueno, intentem fer les millores dins de les possibilitats que tenim econòmiques, doncs intentem fer tot allò que entre l'escola i nosaltres, que hi ha molt bona relació, doncs totes les necessitats que tinguin ens les fan saber i nosaltres intentem atendre-les.
Pel que fa a millores al municipi, s'han fet unes quantes. Fa no gaire vau estar als polígons industrials,
sí.
De l'Alburnà, doncs, fer millores, el tema de reciclatge, que encara hi continua havent-hi alguna mena de problema, no?
Sí, això que comentes dels polígons, la veritat és que demano disculpes a les empreses, perquè arribar a tot arreu ens és molt complicat, perquè quan hem acabat una punta del municipi, l'altra ja està fatal, i llavors la brigada, bueno, treballa treballa tot el que pot, però al final el municipi, el municipi és molt extens en zones verdes i en diferents treballs, no?, que s'han d'executar, i per tant els polígons sí que és veritat que han estat una mica abandonats. I llavors per això demano disculpes. Aquesta setmana passada hem estat al polígon de l'Alborná, que tenim un problema perquè, bueno, hi ha empreses grans, no? Llavors els venen camions a descarregar i potser s'han d'esperar el cap de setmana i no hi ha una zona allà on poder atendre aquests camioners o camioneres, no? I llavors amb això també estem treballant, perquè tenim una zona d'equipaments allà al polígon, en aquest cas de l'Alborná, i voldríem fer algun servei per aquests professionals. I llavors perquè no hagin, perquè clar, deixen les brosses allà al mig del carrer i clar, això és un... És una imatge que es dona al polígon, no? I que no pertoca. I llavors aquesta setmana passada hem estat netejant polígon, que encara no hem acabat. Hem tret més de 8 camions de porqueria i no hem acabat encara. Hem fet també treballs de desbrossament. A l'anterior setmana vam fer el polígon Torrent del Lluc, que també, bueno, hem d'acabar les feines, però bueno, mica en mica, clar, això ho hem de compaginar també amb el municipi, amb el que és les zones urbanes, no? els diferents barris.
Clar.
I llavors, pues, bueno, anem alternant i anem fent mica en mica.
Déu-n'hi-do. Per la part també de llum, heu fet millores?
Sí, de les llums estem millorant alguns quadres elèctrics, que ja fa anys que es va començar aquesta tasca, perquè bueno, tenim problemes amb diferents punts, i llavors s'està intentant millorar, i després també estem apostant per la substitució d'enllumenat solar en aquells punts que, bueno, que ho permet, no? Que es permet, que tècnicament els tècnics es diuen que és viable, perquè sobretot hi ha el polígon del Torrent del Lluc, i en aquest cas el carrer Nostra Senyora de Montserrat, del barri de les Pedreres, que ara ja s'estan començant a construir cases, però només hi havia una zona d'aquest carrer on hi havia cases i la resta era, bueno, era zona boscosa, com si diguéssim. I llavors havíem tingut el problema que diverses vegades, de manera reiterativa, ens havien robat el cablejat elèctric. Llavors, clar, gastàvem potser 12.000 euros en posar novament el cablejat i al cap de mig any ens el tornaven a robar. Llavors vam apostar per l'enllumenat solar. Està funcionant molt bé, la gent està contenta i nosaltres també, perquè la veritat és que la ciutadania no nota...
Si algun robatori,
no? Si és solar, no, i si és solar o és per fluid elèctric, o sigui que al final la diferència no es nota, està ben il·luminat, i per tant apostem per això, i ara hem fet una segona fase, com si diguéssim, per al carrer Nostra Senyora de Montserrat i els adjacents que faltaven, que no tenien cablejat elèctric, hem posat. Per tant, aquesta zona ja està ben acabada i ben il·luminada. I ara volem acabar el Torrent del Lluc, que falten alguns fanals per substituir, per posar aquests fanals solars, i llavors els posarem.
Continuem amb sostenibilitat. T'haig de preguntar per medi ambient.
Sí.
Reciclatge, com ho porteu?
A veure, el reciclatge, alguns mesos millor que d'altres. Va variant una mica, però estem en un índex alt. No, l'ideal seria el 100%, no?, de reciclatge, però bueno, ara mateix estem amb un, el mes passat, si no recordo malament, un 74%.
Déu-n'hi-do.
Però sí que és veritat que, com vaig dir l'última vegada que vaig estar aquí amb tu, és important que la gent prengui consciència de que tot allò que recollim del carrer, a part de la gent que ho fa malament, perquè hi ha gent que diu és que jo ho faig bé, és que és el que s'ha de fer, no? Però i des de l'Ajuntament felicitem aquesta gent, no? Que és la majoria que ho fan bé. Però sí que és veritat que pel que fa al cost del servei, la gent que ho fa malament, que la podem fins a cert punt tenir localitzada, i la gent que llença les escombraries a papereres, al carrer, clar, tot això, la brigada cada dia recull un camió, quasi, de brossa. Aquesta brossa és rebuig, per tant això al final genera un cost per a l'Ajuntament que, com tothom sap, repercuteix en la ciutadania, i per tant això fa que el cost del servei no baixi com hauria de baixar. Clar. Llavors, clar, si tothom estiguessin conscienciats i ho fessin bé, després tenim les àrees d'emergència que hem intentat per facilitar a la gent que potser no pot, per circumstàncies, treure la brossa quan pertoca, doncs vas a l'àrea d'emergència, ho deixes on correspon i no hi ha cap problema. Al barri de Sant Jordi hem fet una àrea d'emergència aquest any passat per facilitar, no?, aquest bon reciclatge. Però sí que la gent ha de ser conscient que no només el que tu fas és el que repercuteix després en el cost del servei, sinó la gent que ho fa malament i la gent que ho deixa enmig del carrer, a part de la visió, no?, del municipi, que es ve
de la imatge,
de la imatge. No? Doncs, a part d'això, té una repercussió en el cost que l'Ajuntament ha d'assumir, i en aquest cas repartit en tota la ciutadania, del cost d'aquest servei d'escombraries.
Però, tot i així, no està malament.
No està bé.
Perquè al principi tu ho deies, no? Santa Oliva és un municipi molt extens, amb molta, encara, molt habitatge de segona residència, tot i que cada vegada hi ha
cada
menys.
Cada vegada menys, sí, però...
Però, clar, l'extensió és la que teniu.
Sí.
Parlant d'extensió, us heu convertit a Santa Oliva com en el lloc on veiem molt autocar. Al costat d'on estava el Mercadal, antic, el Mercadillo.
Vale, sí.
Això és momentani, és arran del tema de Sant Vicenç de Calders...
No, això són els autobusos. Tenim dos companyies d'autobusos al polígon Molí d'en Serra i llavors, bueno, com s'han anat fent grans, no els hi cabien dins de la nau, no, com si diguéssim, i llavors, bueno, pel polígon anaven deixant autobusos i llavors per no tenir problemes de circulació, no, perquè els autobusos ocupen bastant d'espai. Llavors, com teníem aquella part nosaltres, vam obrir, perquè jo estava pensant inicialment anava un pàrquing de camions allà. Quan es va fer, amb aquesta idea. I, bueno, ha estat molts anys tancat, fins i tot es va utilitzar de mercat, una part del mercat, com a aparcament del mercat, diferents usos ha tingut. I llavors, com estava tancat sense ús, vam parlar amb les empreses i els vam dir que mentre que no troben una solució per poder introduir, no, tots els autobusos dins de les seves naus, doncs cobríem allò, però tant els autobusos com si una persona que tingui un camió o el que vulgui pot aparcar. O sigui, està obert a tothom, no és exclusiu per a aquestes companyies, sinó per treure aquests camions o autobusos dels carrers del polígon, vam optar per aquesta opció temporalment.
I bona pel que es veu, no? Perquè al final, el que deies tu, no? És a dir, en alguns carrers que era on estaven aquestes empreses, era constant, sí, no, el moviment.
Sí, i per tant hem guanyat també amb seguretat, no? Perquè els cotxes que circulen, camions, autobusos, per la via pública dels polígons, doncs ho poden fer amb més seguretat.
Mercat. El mercat el teníeu allà, el polígon...
Sí, del Molí d'en Serra.
I vam veure un intent, no va acabar de quallar. Ah. Quin pensament teniu?
Del mercat? El mercat és una d'aquestes coses que abans comentàvem, no? De l'administració.
La rapidesa,
sí,
no?
De la rapidesa. Des que vam entrar ens vam atendre aquest problema, perquè al final per nosaltres és un problema, perquè volem tornar a fer del mercat de Santa Oliva, no, el que havia estat, o almenys intentar-ho, perquè va ser un mercat en el seu moment que era un referent a tota la comarca, venia gent de tota la comarca.
Sí.
I llavors la nostra idea, bueno, és treballar per intentar fer un altre cop això, no, que el mercat de Santa Oliva torni a ser un referent. Tenim diferents opcions, o continuar com ara mateix està, que és un servei directe, no, des del mateix ajuntament, o fer una externalització com s'havia fet fa anys. Llavors, bueno, estem encara amb això, i una vegada ho tinguem decidit, doncs llavors, si fos el cas d'externalitzar-ho, hauríem de fer les modificacions que pertoquen pel ple, i si és directe, doncs també, bueno, haurem de fer els moviments que pertoquin per tal d'intentar revitalitzar-ho un altre cop i, com deia, que torni a ser, o intentar-ho, ser el referent que era.
Uh-huh. Anem a parlar de seguretat.
Sí.
Teniu lectors de matrícules que vau instal·lar fa... Encara no? O està pendent de que es posin aquests lectors,
sí,
no?
Sí. Bé, nosaltres la seguretat és el punt número 1 dels eixos, no, d'aquest govern que ara complim 2 anys, i hem apostat fortament per la seguretat perquè, bueno, tenim, com sempre, els alcaldes i alcaldesses de la comarca reivindiquem que necessitem més efectius de Mossos, i llavors nosaltres estem fent, no, els moviments que sentim que hem de fer per millorar aquesta seguretat, o també la sensació, no, de seguretat. Un dels eixos és la creació del cos de guàrdies municipals, que ara s'estan finalitzant el procés selectiu i que aquest estiu ja podrem gaudir. També demano a la gent que ens escolta de Santa Oliva que clar, que seran els inicis, i llavors, pues, bueno, com tots inicis...
Que no es tornin bojos,
sí,
no?
Sí, bueno, que clar, que els inicis són complicats, que s'han de... Aquesta gent, bueno, pot agafar, no, un rodatge i la implementació d'un servei com aquest no és fàcil. Llavors demano una mica de paciència, però, bueno, però ho podrem veure. I, per altra banda, el que tu deies de les càmeres de lectura de matrícula, que és un altre dels punts que hem fet, ja el contracte està adjudicat, falta que ens arribin les càmeres, no?, i instal·lar-les. Hi hauran a diferents punts del municipi, hem intentat amb el plano, no?, amb el mapa, hem intentat posar-lo en diferents llocs que, juntament amb càmeres d'altres municipis, quedin cobert tot el municipi de Sant Oliva. Llavors es posaran a punts estratègics perquè que potser el veí no veurà que a l'avinguda d'entrada de les Pedreres, per dir alguna cosa, hi ha una càmera, ja no hi haurà, però estarà a la carretera, que això permetrà captar els que entrin als polígons, els que entrin a les Pedreres, o sigui que s'ha fet perquè tot el municipi quedi cobert.
Abans has fet una diferenciació que m'ha agradat molt, és seguretat o sensació de seguretat, no? No, sí. No és el mateix, no. És a dir, si potser miréssim números absoluts, veuríem que Santa Oliva és un poble relativament tranquil, no hi ha com onades, no, de robatoris, però la sensació potser de seguretat amb aquest cos que s'implementa, esperem ara abans de l'estiu, la sensació serà de més seguretat, no?
Sí, 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 totalment. O sigui, la sensació de seguretat pot ser una i la seguretat, l'indicador és un altre, perquè si mirem les xifres que tenen els cossos, no?, els Mossos d'Esquadra en aquest cas, jo tinc constantment reunions amb Mossos d'Esquadra i les dades de Santa Oliva són bones, o sigui, és un municipi, com tu dius, tranquil, i són bones, però sí que és veritat que potser la sensació de seguretat no està al mateix nivell, no? I llavors nosaltres, amb aquest cos de guàrdies municipals, doncs el que volem també és donar, no?, una mica això de la sensació de seguretat, el cotxe, que sàpigui la gent que té un servei a la seva disposició, a part dels Mossos d'Esquadra, perquè no hem d'oblidar que els Mossos d'Esquadra són la nostra policia, no seran policia municipal, aquests guàrdies podran sancionar, seran funcionaris públics, però no seran policia. Uh-huh. Llavors, hi ha aquesta diferència, els Mossos d'Esquadra continuaran sent la nostra policia. Però jo crec que, i l'equip de govern, considerem que portarà aquesta millora de la sensació de seguretat.
Cristian, es queda un minut aproximadament. Hi ha algun tema que vulguis comentar que ens haguem deixat pel camí? Tot i que t'he preguntat força, eh?
Bueno, segurament que ens tornem a trobar i...
Sí.
Bé, jo només dic que el nostre, no, aquest govern que portem 2 anys a Santa Oliva, que els nostres eixos són, com vam dir a l'inici i com continuem mantenint, que els nostres eixos són primerament la seguretat, després la cohesió social i després la cohesió territorial. I per això estem treballant tant per la cohesió social, perquè és important que tothom, que ningú quedi enrere, ni a Santa Oliva ni a cap lloc, però bueno, nosaltres en el nostre àmbit, no, a Santa Oliva, i després la cohesió territorial, perquè creiem que a Santa Oliva al final som tots els barris, no és un sí o un no. Santa Oliva som tots i totes, i per tant, amb això estem treballant, amb tots els barris i perquè ningú quedi enrere.
Doncs, Cristian, com sempre, un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa, i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.